Passem ara a les propostes d'acord no dictaminades que, com bé saben, es va comunicar a la comissió informativa i abans de passar a la proposta hauríem de votar l'urgència. Per explicar l'urgència també ens explica la regidora Júlia Vigó, atenent que és un tema d'habitatge. Endavant, senyora Vigó.
Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, de fet, la tramitació d'urgència d'aquest dictamen, o el fet diguéssim que sigui una proposta no dictaminada, el motiva el seu interès general. Com sabeu, aquest reglament o aquest establiment del servei, el reglament i la memòria tècnica que l'acompanyen, permet ordenar o permetria ordenar les condicions d'accés i de funcionament del Fons d'Habitatges d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Sitges. Un fons fins ara inexistent i alhora entenem que imprescindible. És per això que la voluntat és poder avançar en la seva aprovació, si escau, per tal que l'entrada efectiva de persones o famílies en aquest servei es produeixi doncs, amb la màxima rapidesa possible i un cop els habitatges reservats per aquesta finalitat doncs, estiguin disponibles. Res més. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem primer a la votació de l'urgència. Vots a favor de l'urgència?
Divuit.
Vots en contra?
Tres. Queda ratificada l'urgència.
Moltes gràcies. Doncs passem a l'explicació del punt. El punt diu el següent. Aprovació inicial de l'establiment del servei públic del Fons d'Habitatges d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Sitges i del seu reglament regulador. Endavant, regidora.
Moltes gràcies. Gràcies, alcaldessa, i també als regidors i regidores que han acceptat l'urgència de l'expedient. Doncs, com dèiem, aquesta proposta el que pretén és establir formalment el servei i articular-ne el funcionament i també els criteris d'accés a aquest fons d'habitatges d'inclusió social de què es dotarà l'Ajuntament de Sitges. Aquest fons inicialment estarà format pels 8 habitatges rehabilitats provenents de les antigues cases dels mestres i els 2 habitatges cedits als serveis socials i provenents de les promocions d'habitatge de protecció oficial que hauran estat adjudicades durant el 2022. Per tant, un total de 10 habitatges. Com que es tracta d'habitatges de naturalesa diferent, com dèiem, uns rehabilitats als altres per mitjà d'habitatge de protecció oficial, el que fem per mitjà d'aquest dictamen, primer de tot, és que els equiparem als efectes de la finalitat a què aniran destinats. És a dir, tots ells seran per igual habitatges d'inclusió social dirigits a famílies o persones en risc d'exclusió residencial. I què entenem o què entén aquest reglament per risc d'exclusió residencial? Doncs totes aquelles situacions que tinguin un impacte directe en l'accés i el manteniment de l'habitatge habitual, ja siguin derivades d'un procés de desnonament o de pèrdua de la llar per motius socioeconòmics, de la unitat de convivència o de la família, de situacions de sensellarisme, de violència masclista, de diversitat funcional i o intel·lectual, de gran dependència, d'assetjament immobiliari o d'altres situacions de vulnerabilitat social i econòmica que siguin acreditables. A més, també preveu que la presència d'infants o d'altres persones dependents al nucli familiar es pugui considerar un factor de major risc d'exclusió residencial i, per tant, valorar-se d'aquesta manera. Però cal tenir en compte també que aquest servei del Fons d'Habitatges d'Inclusió que avui pretenem establir no només complirà amb aquesta funció habitacional dirigida, diguéssim, a minimitzar el risc d'exclusió residencial, sinó que també oferirà suport socioeducatiu a les persones i famílies que se'n puguin beneficiar. Un suport que anirà vinculat a un pla de treball amb els serveis socials i que pretendrà fer un acompanyament integral a la família per tal d'assolir noves capacitats i major autonomia. Per tant, aquesta tipologia d'habitatges, els habitatges d'inclusió social, entenen l'habitatge com un element clau mitjançant el qual la família gaudeix de major estabilitat i, per tant, d'una situació molt més favorable per la intervenció social i per l'acompanyament educatiu. Cal dir que aquesta és una oportunitat imprescindible per Sitges, com a mínim nosaltres l'entenem així, perquè gaudirem per primera vegada d'un parc públic d'habitatges d'inclusió social. Això no significa, però, que la col·laboració amb entitats locals per oferir altres tipologies d'habitatges, ja siguin orientades a l'emergència o a l'atenció de col·lectius específics, no es mantingui. Al revés, encara la necessitem i molt probablement s'haurà de seguir enfortint. Parlo, per exemple, de les col·laboracions que té l'Ajuntament amb Creu Roja, amb l'Ave Maria o amb l'Hospital de Sant Joan Baptista, entre d'altres. Tot i així, sí que m'agradaria subratllar, no?, la importància de poder gaudir d'aquest nou parc. Un parc que, a més, provindrà en bona part de la rehabilitació i de la mobilització d'habitatges que portaven molts anys buits. I això és una bona notícia. I, com sempre diem, és un punt de partida que només pot fer que continuar. I ja per acabar, molt ràpidament, sí que no volia deixar d'agrair una mica en totes les persones que han confiat i treballat en aquest projecte, des de secretaria, intervenció, tresoreria, fins a urbanisme, habitatge, drets socials, educació, també, que va estar molt present en la proposta de la desafectació, també des d'alcaldia i, evidentment, també les aportacions que ens han fet arribar regidores i regidors de l'oposició que han participat de la comissió d'estudi. Res més per ara. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Rodríguez, 3 minuts, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Señora Vigo, bueno, yo creo que les ha sorprendido que estos 3 concejales votásemos en contra de la urgencia, pero es que le voy a explicar el motivo y lo va a entender muy rápidamente. Estamos a favor del Fondo de Inclusión Social, estamos a favor, incluso podríamos discutir el tema de la gestión indirecta, nosotros somos más partidarios de hacer una gestión mucho más directa, de aprobar la afectación al servicio público del fondo de hasta 10 inmuebles. Lo que no podemos aceptar es el reglamento que ustedes plantean por la puerta de atrás. Y le voy a decir, es más, artículo 5.1c, podrán ser adjudicatarios de una vivienda de inclusión social para situaciones de vulnerabilidad económica y social las personas o unidades de convivencia que de forma sobrevenida se encuentren en alguna de las situaciones siguientes y no tengan alternativas residenciales. Hasta ahí bien. Punto B, las personas residentes en una vivienda habitual sin título jurídico habilitante que acredite ningún derecho sobre la misma vivienda, es decir, ocupas. Ustedes están metiendo por la puerta de atrás la posibilidad de que los ocupas puedan acceder al fondo de vivienda social. Lo dicen aquí en el reglamento. Hay muchas más posibilidades. El artículo 5 es muy claro. El artículo 5 habla incluso de personas en una situación de especial vulnerabilidad y nosotros le compramos todas, excepto esta. Que ustedes puedan permitir que un ocupa pueda acceder a un pinso o a un fondo de inclusión social. No se lo aceptamos. Por lo tanto, nosotros, desde este punto de vista, ya lo primero que vamos a hacer, vamos a votar en contra de este punto porque nos intentan colar por la puerta de atrás un reglamento en el que pretenden que los ocupas tengan derecho a un piso de inclusión social. Mire, señora Vigo, convivir un año, en si te esperar una patada a la puerta a cualquier vivienda, entrar en esa vivienda, poder empadronarse y sabe perfectamente cómo funcionan los procedimientos judiciales que tardan bastante más de un año. Luego van a tener derecho a acceder a cualquier piso de inclusión social, privando a los demás ciudadanos que sí que han hecho bien las cosas. Nosotros le pedimos que retire este punto, concretamente el reglamento, o bien, evidentemente, enmiende esto, porque el punto B, el 5.1cb, perdón, el 5.1b del reglamento no se lo aceptamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? No, sí, senyora Tubau, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, des de Junts per Sitges ens felicitem per la creació del Servei de Fons d'Habitatge d'Inclusió. És una molt bona notícia, atesa la situació de crisi que vivim i que d'acord amb tots els pronòstics que encara que escoltem, doncs encara falta per arribar a la seva cara més crua. Esperem que ben aviat aquest hivern ja estigui el servei actiu. Tot i així, volem deixar constància de la contradicció que veiem amb les polítiques públiques d'aquest govern. Aquest grup municipal recorda perfectament que un dels objectius d'aquest govern era la municipalització dels serveis que es donen des d'aquest Ajuntament. I ara ens trobem que davant d'una oportunitat com és la de creació d'aquest servei tan important com és el servei d'habitatge d'inclusió, que s'inicia per primera vegada i que es pot posar en marxa municipalment, el que es fa és externalitzar-lo. Bé, paradoxa, suposem. Tenen una oportunitat de municipalitzar un servei que es posa en marxa de bell nou i automàticament s'externalitza. Va passar en l'habitatge públic de lloguer, on es va externalitzar la construcció i la gestió i es torna a repetir en aquest nou servei de fons d'habitatge d'inclusió. I volem tornar a recordar que el conveni que van signar amb les fundacions promotores de l'habitatge públic de lloguer, doncs sempre insistim de la poca ambició que es va demostrar. Els dos habitatges de Felip Foni, els dos habitatges, el de Felip Foni Falp i el de l'abadesa Maria Lluïsa Dalmau, que les fundacions van cedir a l'Ajuntament de Sitges per habitatge d'inclusió i que sempre des del govern s'ha posat tant en valor, ens preguntem per què no es va contemplar assumir les despeses del cost del que significa un habitatge d'inclusió social dins d'aquest conveni. Des de Junts per Sitges no ens cansarem de dir de la poca ambició que aquest govern ha demostrat amb la gestió de l'habitatge públic per les seves baixes expectatives. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Vigo, per donar resposta. Endavant, té 3 minuts.
Gràcies, alcaldessa. Bé, en relació a la primera intervenció del senyor Rodríguez, que no em sorprèn en absolut i que no comparteixo en absolut, els hi llegiré el punt exacte sencer, perquè vostè ha llegit una part. Es considerarà una situació de vulnerabilitat i econòmica, entre d'altres, la que tinguin aquelles persones residents a llur habitatge habitual sense un títol jurídic habilitant que acrediti cap dret sobre el mateix habitatge sempre que disposin de data de llançament judicial, s'acrediti la situació de vulnerabilitat de la unitat de convivència i l'empadronament en el municipi de Sitges de forma continuada d'un any o 2 anys si és de forma discontinua. Vostès no estan d'acord en això? Jo ho defenso. És legítim. Respecte a aquest punt, també m'agradaria que, i els convido, a que facin una visita un dia als serveis socials municipals i se n'adonaran de la realitat que hi ha en aquest municipi en relació a l'accés i al manteniment de l'habitatge habitual, que malauradament, porta a moltes famílies a l'ocupació d'habitatges en condicions de vulnerabilitat social i econòmica. I això és una realitat que s'ha d'atendre. Els hi agradarà més o menys, però s'ha d'atendre perquè hi ha vulnerabilitat social i econòmica, també a Sitges i també provocada per una situació d'exclusió residencial. Respecte a la gestió indirecta, vostès saben, i ho dic sense cap tipus de problema, que per mi és molt millor la gestió directa dels serveis públics. En aquest cas, hem hagut d'optar per una gestió indirecta, seguint les recomanacions que ens ha fet la intervenció municipal i bàsicament tenint en compte 2 motius. El primer, la particularitat del servei, que ha de tenir una atenció 24 hores. Això a través de personal municipal amb les condicions dels empleats públics no ho podem garantir a dia d'avui. Per tant, aquí hi havia una primera barrera d'entrada i era imprescindible que aquesta atenció pogués tenir aquest tipus de servei complet i 24 hores perquè donéssim realment el servei que nosaltres volem donar, que és d'acompanyament integral a les famílies. Per altra banda, també s'ha de tenir en compte, i això segur que la regidora de Recursos Humans ho sap perfectíssimament, els serveis socials de l'Ajuntament de Sitges i malauradament de molts altres municipis encara no tenen una ràtio d'equip bàsic de personal coberta. I això és prioritari, entre d'altres coses, perquè ens ho marca la mateixa llei. Per tant, nosaltres ara el que estem treballant i espero realment poder dir el 2023 que ho hem acomplert és en poder tenir uns equips bàsics realment estables. I això ha de ser una prioritat. I també passa, és a dir, i també les voluntats polítiques i les creences fermes en models de gestió passen també per l'anàlisi d'aquesta realitat i aquesta és la que tenim a dia d'avui, malauradament. Tant de bo puguem estar d'aquí un any o d'aquí 2, o d'aquí menys, tant de bo, fent un canvi de model de gestió i podent internalitzar-lo. I acabo aquí perquè no tinc més temps.
Moltes gràcies. Tenim un altre torn de paraules. 1 minut. Senyor Rodríguez, endavant.
Sí, gracias, alcaldesa. Bien, señora Vigo. Entonces yo también le pediría que siga leyendo concretamente el punto K o el punto L, que habla ya de otras situaciones de vulnerabilidad económica acreditables, con lo cual no hace falta poner el punto de patada en la puerta, ocupa y luego me quedo un piso de inclusión social. Ustedes están haciendo campaña con esto. Ahora mismo este reglamento es pura campaña y pura demagogia. Ustedes están pretendiendo aquí permitir un efecto llamada a la ocupación aquí en Sitges. Lo están haciendo ustedes para poder empadronarse un año y luego acceder a un piso de inclusión social. Esto es una vergüenza. Hay muchísimas situaciones derivadas de vulnerabilidad, estamos hablando de numerosas. De hecho, el reglamento ya lo prevé. ¿Por qué narices ustedes, perdónenme la expresión, tienen que añadir a los ocupas? No lo entiendo. Las situaciones de vulnerabilidad ya aparecen en el reglamento. Ustedes están haciendo campaña política en favor de los ocupas y están haciendo un efecto llamada a nuestro municipio. Por lo tanto, evidentemente nosotros con este reglamento evidentemente plantearemos alegaciones, pero vamos a votar en contra. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, senyora Vigo, li faré una pregunta en relació a la seva resposta, que ens deixa molt preocupats. Vostè ens ha dit que des del Departament de Drets Socials no s'està complint amb les ràtios. Disculpi, però això sí que a nosaltres ens sembla que és una qüestió molt greu i ens agradaria que ens aclarís. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Vigo, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Començo pel final perquè té raó la senyora Tubau, que no ho he explicat bé. És a dir, nosaltres complim amb la ràtio, però no, és a dir, el que no tenim és un equip estable. És a dir, el que hem de fer és consolidar. Moltes vegades, i això és exacte, és que és contracte programa. I a més, una altra de les coses que també inclou precisament el contracte programa, que és aquesta relació directa que tenim els serveis socials amb la Generalitat, és un increment també d'aquesta ràtio. Per tant, això ha de ser prioritari ara mateix per nosaltres. Simplement per fer aquest aclariment, que la ràtio sí que la complim, però amb poca estabilitat encara, o no amb tanta estabilitat com ens agradaria tenir i com haurem de tenir necessàriament. Que malauradament, ja et dic, és una cosa que repeteix a molts municipis, però que cal que sigui pal de paller de la gestió de l'organització. I simplement, senyor Rodríguez, vostè em diu que jo faig campanya. Bueno, jo crec que vostè ha fet una intervenció per després tallar aquest clip, publicar-lo a Twitter i a fer retuits. Almenys aquesta és la sensació que tinc. Nosaltres tirarem endavant amb aquesta proposta sense cap tipus de remordiment.
Moltes gràcies. Recordem que s'han recuperat les anomenades les cases dels mestres, que estan a punt, diguem, d'estar habilitades, i aquestes cases ens serviran precisament per aquestes necessitats, que en són moltes, senyor Rodríguez. Potser vostè no és conscient i ho puc entendre, però cada dia estem rebent gent que no té llar, gent que s'ha quedat fora, dones maltractades, persones amb nens petits. És un drama. Per tant, necessitem habitatge d'emergència, amb urgència a Sitges, amb urgència. Jo no diria d'emergència, diria amb emergència, amb urgència. I per sort ara disposarem de 8 habitatges amb possibilitats de 12 que estaran rehabilitats en breu i amb aquest reglament ho podrem fer, si no, no ho podríem fer. Per tant, els recordo també que l'habitatge està ja preparat. Passem ara a la votació del punt, que és l'aprovació inicial. També recordem que és una aprovació inicial, per tant poden presentar totes les al·legacions que vulguin. Aprovació inicial de l'establiment del servei públic del Fons d'Habitatges d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Sitges i del seu reglament regulador. Vots a favor.
18.
Vots en contra.
3. Queda aprovat.
Moltes gràcies.